El matí de Ràdio Sabadell, amb Raquel García. De dilluns a divendres, des de les 11 del matí fins a la 1 del migdia.
I ara volem conversar amb l'actor sabadellenc en Pep Ambròs, i és que aquests dies el podem veure a la sèrie de Netflix El cuerpo en llamas, una història sobre el crim de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Aquest és un dels diversos projectes que l'actor sabadellenc està fent a la plataforma streaming.
Nunca he contado de verdad lo que pasó esa noche.
¿A qué esperas?
Ha aparecido el vehículo de Pedro en el pantano de Foch, quemado. Y en el maletero hemos encontrado un cadáver.
Creo que fue Javi.
¿Tu exmarido?
Me has querido joder, pero bien. ¿Por qué me preguntas a mí?
¿A quién debería preguntar?
¡A Albert López!
¿Ese es el amante?
Uh-huh. Nunca he salido con Albert.
Parejita, disimuláis como el culo.
Rosa, tienes que contármelo todo.
Pensé que le iba a darme lo que tú no podías darme.
Yo no soy el segundo plato de nadie.
¿Dónde vas cuando te mueres?
Pues al cielo. ¿Dónde vas a ir con los angelitos?
Pep Ambròs, bon dia.
Bon dia, Raquel.
Com estàs?
molt bé, sí.
Estàs sense veu i tot, m'imagino, de la felicitat, no?, de tants projectes que tens en marxa.
Home, sí, està sent... Home, és que saps què passa, això? És una cosa que jo l'any passat vaig estar rodant moltíssim, moltíssim més que del que estic rodant aquest any, en realitat. Llavors, és que, clar, la gent quan està rodant no ho sap, la gent el que veu és quan s'estrena. I en aquest cas ha coincidit que s'ha estrenat tot de cop, Cites es va estrenar al juny, Quién es Erin Carter a finals d'agost i a principis de setembre aquesta. Vull dir que de cop s'han estrenat les tres de cop, vaig dir, hòstia, tio, no pares. Dic, no, aquest any sí, estic bastant tranquil, va ser l'any passat el... l'any mogut, però bueno, molt content amb la reacció, la veritat és que de les tres.
Clar, aquest any podríem dir que estàs recollint, no?, les llavors que vas plantar.
Sí, clar, la gent diu, hosti, és que aquest any no pares. Dic, no, sí, aquest any he estat molt tranquil. De fet, a principis em vaig acabar de rodar els últims dies que em quedaven justament del Cuerpo en Llamas, vaig fer una funció a Barcelona, que es deia Sucia, que vam parlar justament també del programa, i poca cosa més, coses aïllades. Vull dir que aquest any ha sigut bastant tranquil, però sí que, clar, és veritat que han coincidit totes les estrenes i quan coincideix l'efecte és com molt potent, no? Perquè la gent el que veu és, en definitiva, el resultat i quan s'ajunten tots els resultats de cop la gent es pensa que, vamos, que estàs volando. Però sí, home, molt content perquè ha coincidit, però ha coincidit bé. No penso que s'hagin molestat les unes a les altres i totes en el seu, amb el seu públic, en el seu target han anat funcionant, o sigui que... que molt content, tant de bo sempre fos així.
Exacte, i m'imagino que potser també t'ofereix doncs, ara tenir doncs, aquesta visibilitat, no?, també perquè sorgeixin nous projectes.
Sí, a veure, en realitat, el tema de la visibilitat, no visibilitat, home, sí, evidentment, clar, estàs en antena, està demostrat avui en dia que està en una plataforma com Netflix, doncs, evidentment, l'obertura de visibilitat és molt més àmplia que estar en una televisió generalista o estar en una plataforma amb menys subscriptors, diguéssim, però estar Netflix és el monstre, no? És qui té els milers de milions de subscriptors i, clar, en un cap de setmana et veuen doncs, 30 milions de persones. Això és una burrada. Però, de totes maneres, tampoc és real, perquè et veuen molts milers i milions de persones, però això, jo sempre dic el mateix, és important que et vegi qui t'ha de veure. No.
Exacte, directors i productors, no?
Exacte, i no només directors i productors, sinó directors i productors que justament en aquell moment estan movent projectes que justament no tenen tancat un personatge que justament podries fer tu. Llavors, les possibilitats es redueixen molt. Llavors, en el fons de la nostra feina, l'atzar ens agradi més o menys i juga un paper molt important, evidentment. L'atzar, quan arriba, t'ha d'agafar en forma i, si a més, quan arriba l'atzar, t'agafa en antena, en una plataforma així, en un projecte com aquest, doncs molt millor perquè és molt més fàcil que de cop algú li vinguis al cap, no? Perquè estàs com més present d'alguna manera, però en realitat el que és important és... El meu representant sempre diu és important estar a totes les festes, no? No festes d'eventos, me refiro a sèries, pel·lis, el que sigui, estar a tot arreu, no? Intentar estar a tot arreu i... i si a més a més el resultat és aquest, doncs benvingut.
Sí, ho has descrit perfectament i era una mica com en un altre àmbit, però també creatiu, com Picasso deia, no? Que la inspiració t'ha d'agafar doncs, allò treballant, doncs vosaltres igual, no? Que l'atzar t'agafi, però això, doncs a punt, en plena
Exacte.
Forma i doncs per encarar tots els projectes. Explica'ns també, Pep, doncs aquesta nova proposta, no? El Cuerpo en Llamas, que la veritat és que hem vist les xarxes que anaven plenes, no? També de reaccions, a explicar-nos també la teva participació, com és aquest personatge també, l'Eduard.
A veure, el meu personatge és un dels personatges ficcionats. Era una feina difícil ficcionar alguns personatges en aquesta sèrie perquè bàsicament, sobretot a Catalunya, és un cas molt conegut. Arrel del programa Crims, no? Molta gent ha seguit aquesta història, la coneix de primera mà, llavors d'entrada els guionistes, Laura Sarmiento i l'Eduard Solà, que el meu personatge es diu Eduard Solà, que és el nom d'un dels guionistes de la sèrie, que va ser un guinyo que vam fer. Realment, per exemple, la investigació, l'inspector que portava la investigació sí. era un home, no era una dona com a la sèrie. Això és una llicència que s'han pres els guionistes. La Rosa Peral té dues filles, no una, com a la sèrie. És a dir, hi ha hagut moltes coses que s'han anat modificant, i una d'elles era, evidentment, l'equip d'investigació és molt més ampli, no són només dos inspectors, com a la sèrie, que som l'Eva Jonach i jo, però bueno, una mica en la ficció, no?, aquesta figura, aquest tàndem, aquest duo de polis, és una cosa molt cinematogràfica, molt televisiva, que hem vist sempre, no?, un compensa l'altre d'alguna manera, poli bueno, poli malo, i van voler, doncs, explicar aquesta investigació, no?, de fer un equip d'investigació per centrar-se més en el conflicte de la Rosa, doncs han fet aquests dos inspectors que són els que van de cul a darrere de la Rosa i l'Albert per desxifrar una mica el que va passar o intentar-ho, perquè en realitat no se sap realment el que va passar.
Exacte, és el que deies, no? Doncs a ficcionar doncs, aquesta història que va passar. I explica'ns també com ha estat doncs, a treballar sota la direcció, no?, del Jorge Torregrossa i també de la Laura Manyà, i també a aparèixer doncs, a la pantalla Netflix també doncs, amb tot aquest equip, no?, amb la Úrsula Corberó, amb el Quim Gutiérrez.
Home, amb el jo tinc la sort que amb els directors hi havia treballat, amb el Jorge Torregrossa vam fer H, que vam fer dues temporades que està a Netflix des de fa anys, i encara hi és. I amb la Laura Manyà vam fer Frederica Montseny, una telemovie que va guanyar el Gaudí fa un parell d'anys per TV3, i amb ell sempre m'hi he entès molt bé, i de fet, doncs, és, quan treballes amb directors amb qui has treballat i que t'hi has entès, doncs és casa. En aquest sentit, va ser un passeig, va ser molt còmode i va ser un gust. I el repartiment és d'escàndol, la veritat és que moltes vegades, doncs, per personatges més importants, de més rellevància, doncs, agafen actors potser més nom o més recorregut, a vegades per personatges petits doncs, agafen a actors doncs, que potser tenen menys recorregut o que són menys mediàtics o que tenen menys, no sé com dir-ho, però en aquest cas ha fet un tenien molt clar que era una sèrie de repartiment, que per molt important que fos el personatge de la Rosa i de l'Albert, el repartiment era bàsic per sustentar la història, i crec que han fet un repartiment de dalt a baix, però de bandera, sobretot perquè hi ha actors i actrius de primera divisió fent personatges petitíssims d'un capítol, o fins i tot hi ha una col·laboració especial del Morris, un actor gallec increïble que el vam conèixer fent Farinha, per exemple, però un actor conegudíssim, el Morris té una escena, però clar, té una escena que està increïble. Vull dir que, en realitat, és una aposta de Netflix molt clara per intentar fer una sèrie de qualitat, i he de dir que pel tipus de producte que acostuma a produir Netflix, crec que és una sèrie que pot presumir molt de molta autoria, no? A vegades Netflix, per un tema de quantitat, estrena moltes coses, i a vegades als projectes els hi manca una mica d'identitat, i crec que aquest, a nivell de direcció, a nivell de fotografia, a nivell de banda sonora, crec que és un projecte que té molta personalitat, i crec que això és un dels gols més importants que han fet amb aquesta sèrie.
I també et volia preguntar, no?, per al teu balanç amb l'altra sèrie que també es pot veure a Netflix, a banda d'H, que ara deies, no?, aquesta altra producció britànica que es va rodar doncs, a Barcelona. Quin és Erin Carter?
Sí. Home, la veritat és que molta gent està veient les dues sèries perquè sí. Sabeu que Netflix treballa per algoritme, vull dir que Netflix et redirigeix cap a sèries que considera que et poden agradar en base al que has vist prèviament. Sí. Llavors, segurament gent que ha vist en Quién es Erin Carter, L'Anders Díaz de Cuerpo en Llamas, és un públic similar. Molta gent està veient les dues sèries, però sí que és veritat que aquí entra molt el joc lingüístic. És a dir, el fet de que Quién es Erin Carter sigui una sèrie que, per molt que apareixi una mica de català i no de castellà, és una sèrie britànica, rodada íntegrament en anglès, i, evidentment, el mercat anglosaxó és molt més potent, no? Llavors, a nivell de feedback, de gent que em pot escriure o que em pot felicitar, normalment la gent que felicita per el Cuerpo en Llamas és més gent d'àmbit nacional, tot i que s'està veient molt a tot el món. En canvi, Quién es Erin Carter, tot i que sé que molta gent aquí l'està veient i que estan molt contents també de la reacció, jo el feedback que tinc és molt més de fora, molt més gent dels Estats Units, d'Austràlia, Regne Unit sobretot, és a dir, un mercat molt més anglosaxó. Són mercats, és el mateix mercat, però al mateix temps són mercats diferents, no? Jo crec que cadascun d'ells pot obrir portes diferents. Un és a nivell internacional, l'altre és a nivell nacional. No saps mai quines portes et pot obrir, però en qualsevol cas l'experiència va ser fantàstica i també és el meu primer gran projecte en anglès i per mi també era una aposta important el poder tenir un treball i presentar-me, diguéssim, internacionalment amb anglès, que en el fons això sí que t'obre portes al món, molt més que a l'àmbit nacional.
Clar, al final és el que deies, no? Ara mateix doncs, es tracta d'obrir portes doncs, a fer un paper com aquest, no? En una producció doncs, a estrangera, doncs, també ofereix doncs, moltes altres possibilitats. I com t'has vist o no ets de veure les sèries un cop s'estrenen i es poden veure a les plataformes? T'agrada o no?
Depèn. Mira, aquest cop ho he vist per dues raons. Una, perquè aquí en Serin Carter, per exemple, és una sèrie que a nivell de muntatge s'han tocat moltes coses. És a dir, a vegades passa que hi ha projectes que un cop s'han acabat de rodar, tallen molt, modifiquen, canvien d'ordre, i en Serin Carter va haver-hi bastant moviment a nivell de muntatge, es van retallar coses, bueno, van modificar moltes coses de la sèrie. Llavors aquesta l'he vist sencera perquè volia veure cap on havien portat la sèrie i com havia acabat. I El Cuerpo en Llamas perquè, clar, la gent veu els capítols i quan veus el capítol ho veus com una cosa global, però pensa que l'Eva i jo ens passem pràcticament tota la sèrie a la comissaria. Llavors l'Eva i jo ens vam passar molts dies tancats ella i jo sols, amb tota la figuració que feia de Mossos, a una comissaria fent una escena rere l'altra. Llavors dies puntuals anàvem a altres localitzacions, però clar, amb la Úrsula, amb el Quim, amb tots aquests ens trobàvem pues, al set, però no rodant, perquè l'Eva i jo teníem com el nostre microcosmos, no? Llavors també volia veure la sèrie per veure també la feina que havien fet els companys, perquè aquí teníem molta menys perspectiva durant el rodatge, no? I la veritat és que estic molt content amb el resultat de les dues i crec que cadascuna des d'un lloc o des d'un altre pot agafar molts espectadors i el que està clar és que tant una com l'altra tenen aquesta marca de thriller de molta qualitat que la gent queda enganxada. I, bueno, això també és positiu. Si estàs mirant un thriller i no vols saber què passa al següent episodi, malament. Jo crec que les dues ho aconsegueixen, o sigui que s'ha fet bona feina, sobretot a nivell de muntatge, que és una feina que a vegades valorem poc, o que la gent desconeix, i és una feina importantíssima.
Fonamental, eh? Jo crec que, clar, és tot un engranatge, des del primer a l'últim, no?
Totalment.
Des de qui fa doncs, el guió, la producció, o sigui, perquè sigui un èxit, suposo que es tracta d'això, de formar tot aquest equip, no?
Sí, home, fer un èxit, ningú té la fórmula, perquè si existís la fórmula tothom faria èxits, no? No ho sabem mai, vull dir, jo, de la mateixa manera que estem parlant de Quién es Erin Carter i El Cuerpo en Llamas, doncs H, per exemple, vam fer dues temporades, i H no va arribar ni a una quarta part, bueno, o molt menys, del que ha arribat això, i H es va fer una aposta forta per fer un èxit, també, i no ho va ser. És a dir, H va funcionar amb molt poca escala. Llavors, això no ho saps mai, no? En aquest cas, jo crec que sí que hi havia dues garanties. El cas de la Rosa Peral és un cas molt llaminer i que coneixia molta gent, i la Úrsula és una actriu doncs, que després de La Casa de Papel és el primer paper que fa a Espanya després de La Casa de Papel. Molta gent estava esperant veure la Úrsula amb el nou personatge que li donava Netflix i això era un reclam que és a dir, feia sospitar bastant que passaria el que ha passat en la sèrie. Ens ha sorprès més en la britànica, la veritat. En la britànica sí que no esperàvem en absolut el boom que es va generar, i a vegades quan és així fa més il·lusió, perquè és molt més inesperat. El Cuerpo en Llamas, honestament, està fent els números que es contemplaven. Per tant, més que sorprendre, estan contents perquè han aconseguit l'objectiu, diguéssim.
Clar, que ja és un èxit, també, avui dia. Perquè amb l'allau de propostes, no?, de produccions, a vegades és el que deies, no? Ningú té doncs la clau de l'èxit, i a vegades és difícil, no?, mantenir...
Sí, és molt difícil, i ja tenim tanta informació, tenim tants inputs, hi ha tantes plataformes, hi ha tantes sèries, és a dir, estan arribant... És impossible, o sigui, jo cada cop que algú em diu has de mirar aquesta sèrie, dic, però què dius? Sí. Com he de mirar aquesta sèrie? Si m'han dit 50 sèries aquesta setmana, no miraré. De fet, jo no miro sèries, és a dir, no miro gaire sèries. Jo miro molt cinema, devoro cinema, i espero seguir-ho fent durant molts anys. Sèries em costa molt, perquè també és veritat...
Per la manera de consumir-les, no? T'entenc?
Per la manera de consumir-les, perquè doncs tinc aquesta cosa, doncs que amb la meva parella, doncs de cop avui un vol mirar el capítol, però l'altre no pot i tal, i llavors de cop es va allargant, i de cop mira un capítol, després l'altre no l'ha vist, i saps? I de cop és un merder, és molt més fàcil. A vegades, quan he de mirar una sèrie, la miro jo sol, en plan pum, 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 i la miro com si fos una pel·lícula, no? Perquè aquesta cosa que s'allargui en el temps... Sí. Jo no tinc la tele encesa mai a casa, saps? Llavors, quan l'encenc és per mirar alguna cosa, i llavors, no, és veritat, no consumeixo moltes sèries, i crec que el mercat de sèries és desmesurat, absolutament desmesurat, i que duri, perquè jo visc d'això, m'entens? Però estic encantant que tanta gent les consumeixi, i jo no estic obligat a fer-ho.
Exacte. I pel que fa doncs al setè art, al cinema, me'n recordo que sí que vas fer, no?, la pel·lícula L'Olivo. Ara hi ha projectes, tens alguna cosa en marxa? Ja sé que no ens pots explicar gaire, però com es presenta aquest final d'any?
Està tot una mica en l'aire. En principi, en aquest final d'any em faig una funció al Teatre Acadèmia, una funció que dirigeix la Sílvia Munt, i en principi ja estic en això. De totes maneres, clar, evidentment, constantment hi ha moviments, amb l'audiovisual costa molt més tancar les coses, perquè doncs, hi ha projectes que estan plantejats per unes dates i de cop es posposen i se'n van a dos mesos enllà, i això genera tot de moviment. Llavors, ara mateix estic en un moment en què aquest any he dedicat molt a dedicar temps i espai a les estrenes, a les promos i a tot plegat. I ara, d'aquí a setembre, a desembre, una mica s'ha d'acabar de definir com les coses que estan sobre la taula es tanquen. I a partir de gener no hi ha absolutament res, però et diria que en el punt en el que estic de la meva carrera és bastant normal, és a dir...
Clar, ja veuràs com s'obrirà alguna altra porta.
Exacte, és a dir, que d'aquí al gener tingués coses tancades, no és una cosa que m'hagi passat habitualment, però tampoc és una cosa que em preocupa, perquè vaig una mica amb aquests timings, és a dir, ara al setembre, octubre, novembre, aquestes dates és quan es comencen a moure i a tancar els projectes de cara a gener, febrer, març. Vull dir que d'aquí no et puc dir res perquè no ho sé ni jo, i s'ha d'anar veient quines portes s'obren. I de cara a finals d'any, doncs també estem una mica tancant com podem el que podem. Però ja dic, de moment, en principi, el desembre estaré fent la funció de la Sílvia Munt al Teatre Acadèmia.
Doncs ja et trucarem també perquè ens expliquis també aquesta nova proposta teatral. Una abraçada, Pep, cuida't molt.
Adéu, Raquel, cuida't.
El matí de Ràdio Sabadell.